Centre Verd patrocina l'especial Sant Jordi de Ràdio Estel.
Per Sant Jordi, la ràdio al carrer. Especial fabricació pròpia des de l'església de Sant Ramon de Penyafort de Barcelona. Rambla Catalunya 115.
Vinga, va, 8 minuts que passen de les 4 de la tarda, que soni aquest Kiss from a Rose. Això només vol dir que és hora de connectar amb el Francisco, amb aquesta nova hora que comencem. Francisco?
Mercè?
Hola.
Soc aquí, eh?
Què tal?
Soc aquí,
estàs viu,
molt ben
eh?
Acompanyat. Sí, home, vivit i col·lejant. Si em sent el mestre Virgili,
ui,
avui
m'ho farà pagar cara. Quin mal ara mateix. Mira, el Virgili, que vindrà d'aquí una hora, li traurem aquest tall, eh? Francisco.
No, per favor, no, escolta, que a mi ja m'imposa.
No, no ho farem. A on estàs, a on pares, ara mateix?
Mira, som a Gran de Gràcia, per sobre Jardinets, número 16, diria, davant d'un restaurant que es diu Nomo, que potser et sona.
Home,
sí?
Doncs sí.
Ubiques?
Sí.
Perfecte. I som a la parada d'una editorial, diria que la més disruptiva dels darrers anys, que és Blacky Books, i ens acompanya la Júlia Martí, que és del Departament de Comunicació. Bona tarda, Júlia.
Hola, bona tarda, Uri.
I aquí ja comença a haver-hi una cua bastant bèstia, perquè hi ha firmant els flamants guanyadors de l'any passat, qui teòricament van vendre més llibres que ningú. És així, Júlia?
Sí, tant, van ser ells.
Estem parlant de la Sotana, Mercè.
Home, per favor. Escolta, hi ha molta cua o no, ara mateix?
Sí. Ja n'hi havia quan hem arribat abans que arribessin ells, perquè Blacky té una mega carpa, podríem dir. Si les carpes normals que fan 2 metres, però en tenen com 4 o 5, i ja hi havia gent comprant, i ara mateix han arribat Joel Díaz, Andreu Joanola i Manel Vidal, i s'està acumulant aquí una gentada. Gent uniformada blaugrana, com ha de ser, gent de bé, i preparats per rebre les signatures dels seus herois. Si et sembla, parlem una mica amb la Júlia.
No, Francisco,
Mercè.
Sí, parlem una mica amb la Júlia. Aquí tenim a Clara Caraltó, que després parlarem amb ella, aquí a Fabricació Pròpia, però especial Sant Jordi, però deixem dir, clar, Blacky Books, amb aquesta saga Blackwater, pregunta-li a la Júlia, si us plau.
L'any passat, si qui ho va patar va ser la Sotana, aquest any, Júlia, es preveu que sigui Blackwater?
Home, això esperem, ens agradaria molt, però és molt difícil.
Ens podries fer 5 cèntims de què va aquesta saga, que és com un Senyor de los Anillos, o estic totalment equivocat?
És una saga d'una història d'una família, és una saga matriarcal, passa a principis del segle XX, a Alabama, amb una serradora, que és el negoci d'aquesta família, i té un toc de misteri i de terror que fa que sigui molt difícil de deixar de llegir.
És el ganxo. Quants volums hi ha ara mateix?
Hi ha 6 volums que acabem de publicar per entregues, com es feia antigament i com l'autor ho va pensar des d'un bon principi, i les hem publicat cada 15 dies. I ara, tot just dimecres passat, es va publicar l'últim dels 6 volums.
I entenc que esteu anant molt bé de vendes.
Doncs avui, no ho sé, però fins ara estem molt contents. La veritat, ha sigut una feinada i sembla que està agradant molt.
Realment, Blacky Books no heu parat de créixer. Heu obert Casa Blacky, al carrer Providència 29, que és com una mena de centre cultural.
Sí, més o menys, sí. Allà hi fem activitats, trobades amb autors, xerrades infantils, conferències, cursos, clubs de lectura. Precisament aquests últims mesos s'ha anat fent, a mesura que anaven sortint els volums de Blackwater, es feia un club de lectura, 2 clubs de lectura. A Casa Blacky, sí, un dimecres i un altre dimecres, més de 40 persones llegint alhora Blackwater, i ha sigut divertidíssim.
Però la idea que és que la gent anava allà a llegir o anava allà a comentar després d'haver-ho llegit a casa?
A comentar després d'haver-ho llegit. Després de la lectura es trobaven després de la lectura de cada volum i comentaven com que havien opinat de...
Hi havia discussions aferrissades?
Sí, tant. És una novel·la on hi ha molt de marro, així que hi havia grans discussions.
Per si no fos poc, també teniu la branca infantil de Little Blacky, que a mi m'interessa especialment perquè sóc pare recent. Tens algun títol que creguis que es pot equiparar a l'èxit de Blackwater o de l'Enciclopèdia del Barça?
L'èxit més habitual de la col·lecció infantil és el Gos Pudent, que segurament potser ja coneixeu. El Gos Pudent i el Gat Xafat són una parella d'amics que, bueno, enamoren a totes les criatures i són divertidíssims.
A part de... Tu els coneixies, el Gos Pudent i el Gat Xafat, Mercè?
No, i ara mateix, o sigui, has pensat en mi, no? O sigui, ja, és que ja...
He pensat en tu perquè jo ara entraria en aquest tema i sé que tu no em deixaries, sí. Per tant, poso el fre de mà.
Home, perdó, si és de Blacky Books, és segell de qualitat, segur, per això.
Realment, Blacky Books té una cosa, que crec que és per això que hi ha tanta gent, que a la Marta li agradarà saber-ho, que són llibres d'una factura impecable, són molt atractius, tenen un punt gairebé fetichista. Cuideu tots els detalls, realment, en Blackie.
Sí, 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 tots els detalls. Abans que un llibre no vagi a impremta, dona moltes voltes, passa per moltes mans, és tota una feinada cada un dels llibres.
A part del llibre de la Sotana i de Blackwater, que prometen ser els més venuts aquest any, ens destacaries algun títol que a tu t'hagi agradat personalment o que creguis que potser pot competir en aquest podi?
No sé si pot competir, però m'ha agradat molt la primera novel·la de la Julia Viejo, Estrella, que va escriure un llibre de relats, va publicar fa uns anys, i la primera novel·la és meravellosa. Si no, el nou llibre del David Sedaris, que es diu Estoy bien, és un llibre que alhora és trist i alhora és feliç i crec que pot agradar a tothom. El còmic infantil de la Roberta Vázquez, Can Desastre, és una meravella, molt, molt divertit. No sé, de moment aquests, però em podria dir molts més.
Que la gent vingui a la parada de Blackie a triar i remenar. Realment, també us heu especialitzat una mica en llicenciar llibres de fora. Ara em ve al cap el del cantant d'Hills, llibres de cantants. Com es deia aquell llibre de... ¿Cómo ser? No, ¿cómo?
Coses que los nietos deberían saber. Aquest és un dels primers llibres que vam publicar i encara segueix aquí a la taula entre els destacats, perquè és un llibre que no hem deixat de recomanar des del primer dia.
Quants anys d'història té Blackie Books? És de recent creació, però realment ja porteu uns bons anys treballant.
12, 13... Ara no et sabria dir 14, potser ja. No, potser 13...
I realment l'any passat amb aquesta mega bomba de la Sotana es veu posicionar en el mercat editorial. I deixa'm tornar a preguntar, certifiques que és el llibre més venut de l'any passat?
Sí, 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 i tant, sense dubte.
Doncs si et sembla, Mercè, mirarem de tracar una mica els sotaneros que estan aquí.
Va, fisco, si que ho estàs desitjant, Francisco.
Gràcies,
ja
Júlia,
ho sabem.
Mercès. Sí?
Gràcies, Júlia.
Si ho podem aconseguir.
Fes-ho.
Estan fent les fotos de rigor. Ara estic sortint a les fotos, Mercè. No sé com intentaré apartar-me.
Has sortit a les fotos, tu?
És que, clar, estic just darrere seu. I... Sí. Sí, puc sortir? Sí? No us fa res?
Home! Francisco,
bona tarda. Mira, digue'm, digue'm.
No, pots parlar
més? Sí, estic aquí a tocar. Estic interrompent la cua ara mateix.
Això ens agrada. Sí? A veure.
Ha d'anar seguint, això. Joel Díaz, Andreu Janola i Manel Vidal. Torneu a presentar el mateix llibre de l'any passat? És una segona edició? Heu ampliat més catàstrofes del Barça?
No, el llibre està presentat ja. Ja fa més d'un any que està presentat i ara el que fem és que el llibre segueix venent i, per tant, la gent vol que li signis. Clar, és així.
Realment es destaca que sou els guanyadors de l'any passat, es confirma, perdoneu. Preteneu tornar-ho a rebentar aquest any?
No, en absolut. A més, jo he passat aquest matí, he anat en alguna parada i no hi havia aquest llibre. Llavors m'he enfadat moltíssim i he tornat a casa a dinar i a fer migdiada.
Dir-te que és una segona edició d'aquest llibre amb correccions, hi ha actualitzacions. En sèrio, quan es va fer la segona edició es van actualitzar coses, en Joan no se'n recorda, però és un llibre...
Sempre ets el que aporta una mica la informació important.
I vam ficar aquí en aquesta petita... Això com es diu?
La faixa.
La faixa, aquesta petita faixa, vam ficar llibre més venut de Sant Jordi per provocar, sobretot, a Sali Martín i Xavi Bosch.
I en Carles Porta també vam guanyar.
En Carles Porta!
Guanyés a Sala i Martín i Xavier Bosch, ens fa gràcia imaginar-nos els que viuen junts en un pis d'estudiants.
Gente que dice que és del Barcelona i no lo són. Què et sembla, Mercè? La cosa va bastant fina.
Està molt bé això, Francisco. Queda't aquí si vols una estoneta més. Sí. Que et signin el llibre i després tornem a connectar amb tu. A veure cap on aniràs.
Des d'aquí mateix o vols que tiri cap a la següent connexió?
Doncs mira, ja, on tu vulguis, Francisco. Nosaltres ens deixem portar per
la
tu.
Teoria és que és bastant més avall, això, Mercè. Hauria d'anar tirant cap allà.
Doncs vinga, doncs vés tirant cap allà. Que em sembla que tens una cita amb Martí Gironell.
Exacte.
Sí, home, sí.
Fes.
Vinga, va, gràcies, Francisco.
Ara
mateix, fins ara, 2 minuts que passen d'un quart de 5 de la tarda. Seguim amb més entrevistes aquí a l'especial Sant Jordi al Fabricació Pròpia. Doncs tot seguit parlem amb Clara Caraltó, aquí des de Rambla Catalunya 515, professora de Llengua i Literatura Catalanes, autora del que serà el més probable un dels llibres més venuts aquest Sant Jordi. La Clara fa glups per dins quan sent això, pel llibre Com un batec en un micròfon. Obra guanyadora del Premi Llibres d'Anagrama de Novel·la 2024. Fixeu-vos perquè diu Sergi Pàmies d'aquell llibre de la Clara que amb una prosa diàfana i compromesa, gràcies a uns personatges propers, la Clara Caraltó ens convida a contemplar els gestos de la seducció amorosa com ho fa amb aquest Com un batec en un micròfon. Clara, com estàs?
Doncs molt bé, molt contenta. Ha sigut un matí molt bonic. La veritat és que sí, que és un dia molt especial perquè contacta amb els lectors, gent que t'ha llegit, gent que té ganes de llegir-te. Llavors és un moment que és realment màgic.
És un moment màgic, no, Clara? I que de cop i volta, no? Que passis doncs, un temps de la teva història escrivint aquest llibre i que de cop i volta doncs, vinguin els lectors, no? I que puguin compartir amb tu el que senten després d'haver-lo llegit, com és aquest moment?
És molt emocionant, realment, escrivint per això, no? Escrivint perquè hi hagi algú a l'altra banda acabant el fet literari, que és la llegeixo, la interpreto i en parlem, i aquí aquest personatge per què ha fet això, i aquí què sí. Volies dir, m'has de resoldre un dubte, tal. Vull dir que és impressionant.
Mira, llegia, em sembla que en una entrevista que deies tu, que Orhan Pamuk, Premi Nobel de Literatura, deia que la novel·la és l'art que et permet identificar-te amb aquells qui prenen decisions que tu no prendries mai i fan coses també, Clara, que tu no faries mai. És així també com vius tu, no?, l'art d'escriure, d'alguna manera?
Sí, la veritat és que sí. Mira, hi ha un altre autor, que és John Irving, que diu, si un llibre no t'incomoda, per què el vols llegir? No? Fins i tot és una responsabilitat de cara al lector que tu li qüestionis coses, que tu allò que creu que té molt clar, això li posis en dubte, no el facis entrar en contradicció. Per mi és un lloc des d'on començar les històries, no? Per això jo escric sobre el que m'inquieta, sobre el que no tinc clar, sobre les coses que no sabria resoldre. Llavors dic, per això escric literatura i escric ficció, no? Si no escriuria un assaig, si ho tingués claríssim.
Clar. La teva novel·la, a veure com t'ho pregunto això, no és una crida al judici fàcil, sinó excavar aquestes profunditats del desig, no? Uh-huh. Clara, que inevitablement d'alguna manera formen part del nostre dia a dia i de qualsevol vida.
Clar. Sí, el desig per mi és el gran tema, no? De fet, és curiós perquè alguns lectors més grans, de generacions més grans, hi han llegit una història d'amor i els lectors més joves no hi han vist una història d'amor. Jo no crec que sigui una història d'amor, jo crec que sobretot parla del desig. Per mi el desig és molt interessant, perquè som subjectes desitjosos, sempre desitgem, el desig té a veure amb la insatisfacció, amb l'autoestima, amb l'ego fins i tot, no? I el desig et fa estar fins i tot estar incòmode amb la teva pròpia pell, perquè quan desitges fins i tot és aquesta mirada al·lucinada, perquè el desig fa construir el millor, no? I a vegades desitgem fins i tot sentir-nos desitjats. Llavors, per mi és un camp on explorar interessant. Per això vaig dir, cap aquí.
Anem cap aquí. Sí. Clar, ara tu deies que la interpretació que podem fer de la teva novel·la depèn molt del perfil de l'actor.
Mm.
O sigui que, sobretot de la generació a què pertany, no? Vull dir, t'ha donat aquesta sensació, no?, també amb el contacte amb els lectors, no?
Sí.
Que cadascú llegia i ho interioritzava a la seva manera, no?
I és molt curiós. Mira, la Llucia Ramis, el dia que vam presentar la novel·la a la Central, deia, acaba sent una història de terror. Oh. O sigui, imagina't, de l'amor al terror, no?
I això, clar, igual no t'havies pensat mai, no?
Clar,
que acabaria sent terror.
No, i vaig pensar, i té tot el sentit, no?, que ho expliqui.
Sí.
Sí, perquè és una relació entre dues persones que es porten més de 20 anys de diferència.
Sí.
Això ens fa pensar de seguida en una relació de poder, en una relació de privilegi. Jo això ho tenia clar, la premissa era aquesta. Però jo el que volia era el matís. És a dir, i si resulta que la persona que està en la posició de vulnerabilitat en aquesta relació és la iniciadora, és una noia jove però que creu que està molt empoderada, és qui ho decideix, és qui ho persegueix, i si resulta que l'altre no s'hi vol apropar però veu com ella el va seduint, o sigui, tots aquests i sí que em feien moure de la premissa inicial, que era no, l'esquema que tenim tots més clar, que és un senyor molt més gran intentant engatussar a una noia jove.
Sí,
no? Llavors volia fugir d'aquest esquema que jo no dic que no s'hagi d'explicar i s'hagi de denunciar, però per mi la ficció serveix per anar cap a un altre camí.
I escolta, i en el moment d'escriure aquest Com un batec en un micròfon, has tingut dubtes també tu de cap a on aniran,
sí,
no, les seves històries i de com sorgirà, o sigui, saps de com acabarà tot?
Clar, en el moment d'escriure, o sigui, en el moment de posar-t'hi, com que ja dic, no, és un tema que jo no tinc clar, se'm plantegen dubtes. Mentre vas escrivint se't plantegen dubtes, però sobretot el que he buscat és que els dubtes sempre se'ls hagi de plantejar el lector, que contínuament, a més aquesta estructura que és una mica complexa, faci que el lector, a mesura que té informació, vagi canviant l'opinió que té, saps? No deixar-lo tranquil,
sí,
fins al final.
Com et neix el fet d'explicar aquesta història, no? De com tu planteges, de que primer és llegim la història de la Gabriela després de del Quim. Com neix, no, aquesta idea de dosificar aquesta informació per part del lector?
L'esquema el tenia bastant clar des del principi. Volia que fossin dos monòlegs i després se'm va acudir que ella podia narrar cronològicament endavant i ell podia desteixir la història d'ella. Per mi això tenia molt de sentit. Als 18 anys la vida et crema. Tens pressa, sí, corres, sí. Et vols menjar el món. Per tant, el seu relat va endavant perquè tot el que li ha de passar encara li ha de passar. El que vol és menjar-s'ho tot, no? I en canvi el relat d'ell, és un noi, home, senyor de 39, és molt més introspectiu, molt més pausat, va enrere, no? Ell es justifica molt més a través del passat, a través del record, no? O sigui, no és només que em permetés això que deia, jugar amb el lector i anar-li dosificant la informació, sinó que també explica la manera de mirar-se el món que tenen els personatges i que tenim tots als 18 o als 39.
A mi m'has fet connectar moltes edats.
Yeah.
I mira, ara que deies això, diu a la pàgina 174, ser molt jove també vol dir no tenir ni idea que acabaràs avorrint les coses que en aquell moment t'entusiasmaven com un boig.
Ens ha passat a tots, no?
I vaig haver de fer un exercici de memòria clara. Dic, a mi què m'agradava? Saps?
No, però aquesta cosa d'anar de festa, les festes majors...
I que ara mateix...
I vas i dius, va, vinga, aguantaré un rato per no semblar la muerma de la colla, però no? Com va canviant la perspectiva a mesura que creixes. Té un punt de tris, també, perquè tant de bo no poder-ho viure per un moment amb aquella il·lusió dels 18,
que tot s'ha de passar. Que arribava a l'estiu i arriba a la festa major i penses que vull anar totes, o sigui, no vull perdre ni una, i ara dius, mare meva, vull dir que tampoc, no fa falta. No fa falta.
Sí, també això dels 18, no, que encara res t'ha fet gaire mal, estàs com molt sense esquerdar, no? I això et dona una sensació falsa, fins i tot de control, i tu penses, si alguna cosa em fa mal, cicatritzarà molt ràpid. O sigui, no? És aquesta sensació d'immortalitat dels 18. O sigui, a mi l'adolescència i aquesta primera joventut em captiva molt, i per això crec que literàriament és interessant.
Deixa'm dir-te també, Guillem Gispert ha dit de Com un batec en un micròfon de Clara Caraltó, una faula incòmoda que ens recorda que les primeres etapes de l'amor són en el fons una forma de prejudici. És inevitable tenir aquests prejudicis també amb l'amor, Clara?
Home, sí, els tenim, no? Perquè sí, l'amor, el desig, hi ha una part que és irracional, però hi ha una part que és cultural, que és construïda i que ve a través del que ens han explicat, que sentirem, que desitjarem, etc. Sí.
Nosaltres desitgem ja als lectors de Clara Caraltó una nova novel·la.
Deixeu-me temps.
Deixeu-me tranquil·la, no, Clara?
No, em fa molt, molt, molt feliç que m'ho diguis, però ara penso, què escriuràs?
No, clar, tens el cap ja una mica cap a on t'agradaria anar o no?
Quan vaig entregar el manuscrit, clar, hi ha un temps fins que t'avisen que has guanyat, que et van rondant coses també, perquè a mi em servia deixar tranquil el text, no? Sí. I tenia al cap la gelosia. La gelosia és un tema que m'interessa molt explorar, però només tinc això, que és com no tenir res, llavors ja veurem si acaba sent aquest tema o no, o què vindrà.
O el
veurem,
que vindrà. Sí. D'acord. Deixa'm també, abans, perquè sé que tens molta feinada aquest Sant Jordi, aquesta tarda, durant el pròleg de Sant Jordi, justament l'acte institucional, Clara, va reclamar un món referencial en català a les xarxes per combatre justament aquest retrocés de la llengua. Tu comparteixes justament l'escriptura amb la docència, no, Clara? Creus que hi ha aquesta batalla que perdem, que és la del català a les aules? Vull dir.
De fet, quan ho vaig dir, vaig sentir que havia de dir-ho, que jo allà parlava com a escriptora, però també com a docent. Jo fa 10 anys que em dedico a ensenyar i ho he vist davant dels meus ulls, com el català anava desapareixent, com el català no és mai la seva llengua de socialització. És així, el seu món està descatalanitzat. Jo no tinc la solució tampoc, no sé com s'ha de fer, però crec que ens calen molts, molts, molts esforços, és així.
Cap on vas ara?
Ara no sé quina parada vaig.
Fantàstic. Tu et deixes portar, no?
Ai, mare, sí. Ho tinc per aquí apuntat, eh? No sé si és...
Mira, fem una cosa. Per tots els oients que vulguin seguir a Clara Caraltó avui, seguiu-la a les xarxes socials, que de ben segur que ho deus haver compartit,
sí,
no,
exacte.
Clara?
Ostres, que malament he quedat.
No passa res. De segur que queda ben a prop d'aquí, de Rambla Catalunya.
Mira,
vull dir que si us mudeu per aquí...
Ara mateix, a quina parada vaig? A veure... Seran...
Mira, ara
són... Les 5... Sí. La Central.
Cap a la Central.
Carrer Mallorca.
Fantàstic. Sí. Doncs allà trobareu a la Clara Caraltó. Clara, saps què passa? Abans que te'n vagis, t'hem de demanar un favor.
A veure.
Ai, a veure, amb la feina que tens avui. Demanaríem que ens ajudis a escriure una llegenda de Sant Jordi de la Fabricació Pròpia. Jo et presento la Bet.
Encantada.
Bet Verdagí, Clara Caraltó. I ara ja deixo la veu del programa, que a veure si la pots seduir a la Clara.
Jo t'explico, estem construint una llegenda que volem que sigui igual d'èpica que la de Sant Jordi. Llavors, amb tots els guionistes que heu vingut per aquí, els lectors, els escriptors, perdona, Saps allò que jugàvem de petites, de començar amb una frase i tu havies de continuar la història llegint només l'última frase que havia escrit l'altra persona i tal?
Sí.
Doncs estem fent el mateix. Ha començat el Ramon Pardina, d'acord, ara ho podrem sentir. Ha continuat l'Elisenda Pineda i ara és el teu torn.
Quina pressió, eh? Jo que sóc de pensar-me molt, reescriure molt i m'ho feu aquí en directe.
Us fem treballar en directe, d'acord? Llavors, si vols, explicarem primer, escoltarem primer com ha començat el Ramon, com ha continuat l'Elisenda, i serà el teu torn. Llavors, escoltem la primera part de la llegenda, escrita per en Ramon Pardina i l'Elisenda Pineda.
Hi havia una vegada, en un petit país d'un vell continent, una llegenda tan increïble que els pocs savis que la coneixien no gosaven explicar-la en públic. Cada 23 d'abril, per comprovar que la llegenda seguia viva a la memòria dels seus guardians, es trobaven i la recitaven entre tots, fragment a fragment. Sempre, no sabem per què, començava el Ramon.
Doncs hi havia una vegada un poble que vivia en pau a les muntanyes, fins que un dia va aparèixer un drac. Un drac que tenia com a objectiu raptar la princesa, perquè era un senyor drac que es dedicava a raptar coses, perquè bueno, era un tio que no era de fiar. Però què va passar quan va arribar el drac al poble? Que hi havia un altre drac. Es veu que ja aquell estava llogat al poble, es veu que hi tenien una aplicació als dracs per veure quines... a quins pobles poden anar a raptar princeses, i aleshores s'ha hagut un error al sistema i ja va arribar el drac i el drac anterior ja s'havia trobat al lloc ocupat. Dragility, es deia l'aplicació. I aleshores, clar, van començar una discussió de veure, hòstia, aquest poble qui se'l queda, tal, i van començar a barallar-se entre ells, els dos dracs, i els del poble s'ho miraven.
I la llegenda continua amb l'Elisenda Pineda.
De fet, els dos dracs, després de veure que l'aplicació no havia anat bé, van quedar per estomacar-se a la plaça major del poble, van citar-se dia i hora, com si fos un duel de finals del segle XIX a Anglaterra, i tot el poble hi va acudir, evidentment.
Vull clar, dir,
un ball de mastegots, ens agraden a tots.
Home,
ball de bastons a primera
cap
fila.
Allà.
Totalment. Aleshores, els dos dracs portaven els seus entrenadors personals, etc, etc, un ring, van muntar aquella protecció que porten la dentadura, t'ho fixa't, una feinada per fer aquella protecció, perquè els dracs ja se sap que tenen bona dentadura.
M'encanta.
No? I aleshores, de cop i volta, doncs, unes tovalloles mullades, aixugant suor, fent massatges als dracs, tu estàs preparat, tu també, pa, pa, pa. Bueno, i de cop i volta la princesa era qui feia d'àrbitre de tot això, no?
Ah, perquè t'anem a preguntar on està
clar,
el jutge.
Clar, qui feia, exacte, el jutge, no? La princesa diu, qui guanyi se'm cruspirà, saps? Vull dir, això anirà així. Ella encantada de la vida.
Dedicada,
ella...
És molt dedicada.
No, totalment. No, ella ja sabia que li havia caigut aquest rol en el poble, i diu, bueno, qui guanyi, doncs aleshores se'm cruspirà. Aleshores, ella toca una campana per donar el tret de sortida a aquest ball de bastons, i els dracs, clar, evidentment els dracs tenen els braços de dalt, els tenen curts. Són com
els
tiranosaurus rex.
Exacte.
Clar, aleshores ells què foten? Flamarada, saps? Flamarada. I llavors es tracta d'anar fotent flamarada amb tanta mala fortuna que, clar, aquelles flamarades descontrolades completament perquè estaven embogits amb unes ganes ja de guanyar, doncs, clar, van pelar mig poble fregit.
Amb containers pel mig, o?
Sí, amb containers
molt
pel
bé.
Mig, exacte, exacte. Amb l'Urquinaona, tot, eh?
M'encanta, sí,
exacte.
Exacte.
Que, bueno, mitja població allà rostida, tal, que en fem d'aquesta gent, fotre'ls allà en un racó que per diumenge ens els cruspirem, etc, etc. Bé, comencen pa, 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 i se n'adonen que les seves capacitats bèl·liques són bastant iguals. Per tant, no hi ha qui guanya, perquè ara et cremo jo tu demà a mi, i escolta'm, i aquests dracs són invencibles, entre ells. Aleshores, aquí hem de trobar un desllorigador. Com desllorigem tot això? Doncs això us ho explica la Clara Caraltó.
I la llegenda continua amb la Clara Caraltó.
Doncs entre tanta flamarada i tanta batussa i tanta estomacada, aquests dos dracs es van adonar que entre ells sorgia el desig. I que en realitat es van agradar, i aquell contacte pell a pell, aquella dentadura que diu que tenen l'Elisenda, en realitat el que passava és que tenien moltes ganes d'estar junts.
I així acaba un altre capítol de la llegenda de Sant Jordi de fabricació pròpia.
Clara, moltes gràcies, eh?
A vosaltres, moltes gràcies.
Quina meravella, doncs, que aquesta narradora que avui
la ve... M'ha encantat!
T'ha agradat, ja t'he vist, ja t'he vist la cara que t'ha agradat, eh? Aquest gir de guió de la Clara. Que vagi molt bé, eh? I bon Sant Jordi, sens dubte.
Moltes gràcies.
David Segun, dels llibres... ja ho sabeu, ja ho he dit des de primera hora, és el meu llibre recomanat d'aquest Sant Jordi, com un batec en un micròfon de la Clara Caralto. Que vagi molt bé.
Gràcies,
Clara. I ja sabeu que Vic, aquest programa, estem en directe aquí a Rambla Catalunya 115, ara mateix passen 2:45 de la tarda, i clar, no para de passar gent, de passejar. El temps ens ha donat treva, Joan Ignasi Elena, conseller d'Interior.
Hola, molt bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
Bon dia, fantàstic.
Home, estem molt contents, no? Perquè estem tot l'any esperant el dia de Sant Jordi. I cada cop i volta, els dies abans, amb la sequera que hem tingut, que et feia de mal dir, no?, que no plogués.
I seguirà plovent, però ara ens guardarà una estona perquè puguem acabar de gaudir del dia.
Com ha anat aquest Sant Jordi? Com ha anat el matí, conseller?
Molt bé, molt bé, molt bé. He començat, doncs, amb la... He anat a ofici de la capella de Sant Jordi del Palau de la Generalitat. Després he estat visitant un barri, he anat a Sant Andreu del Palomar, i després he anat a Lluís Companys a veure una gent que ha fet un llibre fantàstic, que es diu Pioneres, que són les primeres dones que van ser mossos, mosses, bomberes i agents rurals, molt valentes, i amb un testimoni molt bonic. I ara vaig aquí a la seu, a l'estand d'Esquerra Republicana, a fer una mica de campanya.
Una mica de campanya.
Bueno, la cosa s'acosta.
Clar, això és que cada vegada, bé, dijous ja comença. Ja hi som, en té ganes o no, conseller?
Sí, molt, molt, molt. A mi m'agrada molt estar amb la gent. I la campanya passa que estàs més amb la gent que normalment. I, per tant, disfruto i gaudeixo molt.
Jo també entenc, si m'ho permet preguntar-li avui, perquè, clar, aquesta diada de Sant Jordi a vegades també costa, perquè ara vostè deia abans que haig d'anar aquí a l'estand, no?, a fer una mica de campanya, però també el pes de persona, no?, perquè de dir particular, de dir, és que jo també vull viure aquest Sant Jordi. Com el viu, el Sant Jordi?
Després n'hi ha de donar un tomb. Després n'hi ha, ja quan, cap a 4:45, n'hi ha de donar un tomb una mica més deslliurat d'obligacions.
Per cert, li puc preguntar que porta un llibre i una rosa.
Porto un llibre i una rosa que m'han regalat aquí a la Fundació Vicenç Ferrer. I molt bé, en soc soci i tinc molt bons amics, i una bona amiga, i he estat una estona allà també.
I ja li han regalat el llibre o no? A banda d'aquest de...
Sí, algun llibre, sí. Algun llibre, el mag del Kremlin, que el recomano molt. És un llibre molt interessant, d'un politòleg, molt bo. I explica... Entens bastant el que està passant per aquell país.
Sí.
I és molt, molt, molt interessant.
Doncs si m'ho permet, li deixem fer, que ara vostè estava passejant per aquí i hem vist aquí el Fabricació Prèvia, que estava fent el programa en directe, i tenia moltes ganes de poder conversar amb vostè per saber com viu un Sant Jordi, no?, el conseller d'Interior de la Generalitat.
Bé, com tothom, com tothom. El conseller d'Interior té unes obligacions una mica... intenses, sí, podríem dir, però alhora també, doncs això, soc una... persona bastant normal i faig una vida bastant normal.
Doncs que vagi molt bé i bona diada. Que vagi
bona
molt
diada
bé, conseller.
Gràcies.
Moltíssimes gràcies. Doncs vinga, que seguim amb música, perquè amb nosaltres aquí en el directe des de Rambla Catalunya 115, ja sabeu que encara esteu a temps, estarem fins a les 6 de la tarda, estem amb aquest Fabricació Pròpia i avui ens acompanya Roger. Hola, què tal?
Bona tarda.
Què, posem una mica de música o no?
Una mica de música.
Què ens tocaràs?
Us tocaré una cançó de Fabricació Pròpia.
Fantàstic, sí. Tu, mira.
Una feta per l'ocasió, de fet, acabada de sortir del forn.
I a veure com sona.
A veure com sona. Aquest conte que us canto segur que us sonarà. És dels més famosos del poble català. Diu que hi havia una vila a prop de Montserrat que vivia emporuguida per un drac ben afamat. Li agradava la carn fresca de tot tipus d'animals. Se'ls cruspia a la brasa amb el foc dels seus queixals. Porcs, xaiets i cabres, bous i vaques per halar. Va exaurir les existències i no el van poder tipar. I és que s'ha explicat tantes vegades que ja saps com s'acaba aquesta història mil·lenària. Però no no s'ha sabut mai la veritat com de debò s'acaba aquest conte català. Però aquella bestiota bé l'haurien de saciar per no acabar patint una rostida popular. Així tot el consistori va arribar a acordar. Cada dia enviarien a a sorts un vilatà. Just el primer dia, sabeu a qui tocar? Doncs a la filla dels reis, que seria el primer plat. Allà tothom plorava, però ningú li canvia el lloc. I la noia valenta va dir, jo no temo el foc. I és que s'ha explicat tantes vegades que ja saps com s'acaba aquesta història mil·lenària. Però no no s'ha sabut mai la veritat. Com de debò s'acaba aquest conte català. Aquell drac ferotge que venia en dejú, li venia a salivera en veure aquell menú. Quan pel camí del poble se'l va veure entrar, damunt d'un cavall blanc, Sant Jordi va arribar. Es va encarar la bèstia, l'arma desenfundar, però allò no era una espasa, com potser podries pensar. Era una guitarra que es va posar a afinar i amb un gran olé va començar a tocar. I és que s'ha explicat tantes vegades que Sant Jordi mata el drac amb la princesa enamorada. Però és que que Sant Jordi no el matà, fou la rumba catalana i la princesa que ballà. I és que Sant Jordi amb la guitarra morí el drac de tant ballar amb la jove galana. I és que sabeu què va passar? Que el públic llança roses de tan bé que va cantar. Que el públic llança roses de tan bé que va tocar. Que el públic llança roses i es va posar cantant. Le-le-le-le, le-le-le-le-le-le, le-le-le-le-le-le.
Mare meva, Roger, un fort aplaudiment. Roger Canals, tu, quina manera d'entrar, no?
Mira, aquí, sobre el ventilador.
No, no, està molt bé. Roger o Roger Canals?
Les dues coses.
Les dues coses, no? Quines
tinc
preguntes.
Un alter ego, tinc doble personalitat.
Clar, actualment tu t'estàs movent amb el teu tercer disc, 360, sí. No? Però Roger, sí. Tens un munt de projectes.
Sí.
O sigui, més enllà del teu, de la teva feina com a cantautor, també fas jazz per xics, no? Per exemple. Sí. I què més coses fas?
Tinc una banda de jazz clàssic, de hot jazz, fent swing, Dixieland, i que fem doncs, des de concerts per públic adult, així més coses més d'un doncs, projecte més elegant. I a la mateixa banda tenim doncs, també la companyia Roger Canals, que fem espectacles de jazz per nens, per públic infantil familiar, que es diu la companyia Roger Canals. I a més hi ha aquest alter ego, que és Roiger, escrit amb una I, Roiger, i sense R final, per si algú vol buscar, Roiger Music, Roiger, doncs que és com ho escrivia la meva àvia, que això són les cançons més de música d'autor que també faig i que en el qual he presentat l'últim disc, que és el 360.
Que és el 360.
Sí.
Clar, ben aviat et podrem escoltar el concert solidari, no?, per les malalties cròniques.
Sí, molt bé.
A la Fundació Salut Plus, no?, l'U de Gas, el 8 de maig. Sí. On més et podem sentir pròximament, no? Si algú s'ha quedat amb ganes de sentir més música d'en Roger.
Toco també el dia 5 al Festival Espurnes, el Festival Espurnes de Llagostera. Allà també estaré tocant al festival.
Doncs escolta, Roger, ho hem de deixar aquí, però ha estat com aquest punt musical que necessitàvem per aquesta jornada.
Això era una estrena.
A veure, i ho has fet, ho hem de dir, ha estat de fabricació pròpia.
De fabricació pròpia, no? Com tot.
Sí,
com tot el que faig.
Nosaltres t'agraïm moltíssim, de
debò. Ha estat
un plaer. Gràcies, Roger. Nosaltres aquí, al Fabricació Pròpia, tirem cap a publicitat i a la tornada. A veure, Marta Jarque, que la tenim per aquí, la Marta, que va elèctrica com sempre. T'han obert ara el micro i ara
en principi sí.
En principi sí. Anem a publicitat.
Sí.
Estàs preparada pel que pugui passar?
Mira,
ara?
Estic molt contenta perquè tothom està arribant a l'hora. Cosa que em sorprèn, fins i tot ells, el Santi Jiménez i el Toni García Ramon.
Que, perdona, han arribat molt puntuals.
No me'ls esperava, m'han espantat i tot. Dic, què feu aquí?
Clar, tant d'hora.
Ja estan aquí.
Fem una cosa. Et quedes tu amb ells?
Sí.
Amb el Santi i el Toni García Ramon, que tot i que el Santi sí que té el llibre.
Sí.
Dóna-li més protagonisme al Santi.
Ui, tant, avui és ell.
Avui és ell,
l'important.
I el Toni, mira, l'hem fet venir perquè...
De més a més.
Perquè sí, i que fa, o sigui, feu feina i que acabin també, o sigui, que acabin, no?, que continuïn a la nostra...
La llegenda de fabricació pròpia, ja estan avisats.
Vinga, va, doncs tirem cap a publicitat i a la tornada Toni García Ramon i Santi Jiménez.
Ràdio Estel.
Aquest Sant Jordi escolta i viu Ràdio Estel a la Rambla de Catalunya 115 de Barcelona. Des de les 9 del matí fins a les 6 de la tarda, les veus de Ràdio Estel en directe i en persona. Joan Trias amb la caravana i Mercè Raga amb fabricació pròpia faran ràdio en directe a Sant Ramon de Penyafort de Barcelona, Rambla Catalunya 115. I escriptors i actuacions en directe i molt més. Aquest Sant Jordi la festa es viu en directe amb Ràdio Estel.
Per primavera arriba la teva nova era. Aquella on tu marques els objectius i DIR posa tota la resta per arribar-hi. Classes d'activitats dirigides, DIR Bootcamp, musculació, piscines, pàdels, solàriums i tot el que cal per renéixer. Apunta't ara i aconsegueix 2 mesos gratis. Informa't al club o a DIR.cat. DIR, el gimnàs de Catalunya.
Segueix els podcasts de Ràdio Estel i presumeix. Troba'ls a Spotify, a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel Oficial i aprèn sobre vins, música, gastronomia i nutrició, psicologia i molt més. Presumeix del que escoltes. Presumeix dels podcasts de Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Per Sant Jordi, la ràdio al carrer.
Hola, sóc el Miqui Otero i aquest Sant Jordi estaré signant la meva nova novel·la, Orquesta, i us recomano Confeti, de Jordi Puntí, que és com una mena de falsa biografia del Xavier Cugat, el català universal, director d'orquestra i famosa a Hollywood, i que comença sent una biografia però acaba sent un novel·lot molt disfrutable. Un petó.
Especial fabricació pròpia des de l'església de Sant Ramon de Penyafort de Barcelona.
Tres quarts de cinc de la tarda, ara sí, la Mercè ha hagut de... m'ha demanat uns minuts perquè també ella ha de complir les seves obligacions, perquè aquí s'hi acosta moltíssima gent, amics, coneguts, saludats, i també ve molt de gust doncs, tenir uns minuts per saludar tota aquesta gentada que avui ens visita. A veure, per Sant Jordi, el món també s'acaba, i per això aquesta hora saludem els periodistes Toni García Ramon i Santi Jiménez. Mira, és que només és entrar yes. Vosaltres...
I distorsions.
I això ja s'ha complat? No sé què passa... Què ha passat aquí?
Jo el senyor dient guapo i pensava que era per mi.
Sí.
No sé, deu ser la vostra energia.
No, deu ser els escortes del Joan Ignasi i l'Ena.
Ah, també.
Que deuen portar l'individu.
També l'hem enganxat aquí el conseller d'Interior ja. I ha estat uns minuts amb nosaltres.
Protegidíssim.
Li
han posat un helicòpter aquí sobre,
sí, sí, sí. Sí que corria un helicòpter per aquí.
Està controladíssim, aquest home.
La primera notícia és que finalment heu vingut.
Perdona, no sé ho dubtaves si... després de la teva turra...
Turra immensa.
La turra sí, que ens has pagat durant 3 setmanes.
Escolta, heu portat berenar? Aquesta és la segona pregunta.
O sigui, nosaltres hem de portar berenar aquí.
Sí. Mira.
Treu. Hem portat, al final.
A veure què hem portat. És que són tan generosos. Què heu dut?
Falten uns gots.
Santi. Ah, mira. Vinga. Una ampolla de suc de préssec.
Vinga, un parell de gotets. Vinga, un parell de gotets.
Això fa festa.
Ja ho tenim. Festa.
A veure. No volies berenar?
Què diu? Berenar. Jack Daniels, que és un suc.
Sí.
Això amb una mica de gel per berenar, aquesta hora.
No vam parlar de Jack Daniels l'últim dia?
Sí, és veritat. Exacte. Doncs aquí ho tenim.
Va morir donant patades puntades de peu a la seva caixa forta perquè havia perdut la contrasenya.
És veritat, aquelles morts dissortades de les que vau parlar la setmana passada.
La contrasenya, bravo.
Ja sabeu...
Això.
Ja sabeu que el Toni i el Santi cada setmana defensen la seva tesi de que el món s'acaba i avui amb aquest...
No és una tesi, eh?
Esteu segurs, eh?
És una realitat, sí.
Per cert, us hem explicat, abans de quan heu arribat, que avui estem reescrivint la llegenda de Sant Jordi.
Molt bé. Explicat,
i vosaltres, mira, és que cada vegada que parleu això s'acopla. Sí. I vosaltres, després d'haver passat pels micròfons el Ramon Pardina, sí. L'Elisenda sí. Pineda, sí. La Clara sí. Caralto... Us heu llegit tots aquests llibres? Vosaltres?
Sí, home, tots. M'he llegit tots els llibres.
Aquest matí de 7 a 9.
Ah, sí?
Sí, aquest matí he acabat l'últim.
Són tan bons.
Mira,
que es llegeixen un moment.
Mira, ja torna el conseller Elena.
La Bet, que ja està aquí amb nosaltres una altra vegada.
Què
Bet,
tal? Benvinguda, Bet.
Bet, tenim els nostres ja següents guionistes a punt.
Em sembla que són ells els que faran un gran gir a la història.
Jo també tinc aquesta fe.
Els hi fotem pressió o què?
Jo penso que sí.
Bueno, com sabeu, això ha començat amb en Ramon Pardina, sí. Ha continuat amb l'Elisenda Pineda, sí. Clara Caralto, I ara vosaltres teniu la responsabilitat del nus de la història. Primer escoltareu, que em sembla que li hauries de passar els cascos, Marta. Ah, exacte. Escoltareu com ha anat aquesta història amb ells i continuarem. Primer sentireu una introducció meva i després ells tres. Llavors, a partir d'aquí, haureu de continuar, d'acord? Som-hi.
Primer haurà de continuar el Santi i després el Toni.
Exacte, jo us donaré pas.
Aquí manes tu, clar.
Jo us donaré pas, no us preocupeu.
No, preocupats estem.
Ja us veig. Som-hi.
Hi havia una vegada, en un petit país d'un vell continent, una llegenda tan increïble que els pocs savis que la coneixien no gosaven explicar-la en públic. Cada 23 d'abril, per comprovar que la llegenda seguia viva a la memòria dels seus guardians, es trobaven i la recitaven entre tots, fragment a fragment. Sempre, no sabem per què, començava el Ramon.
Doncs hi havia una vegada un poble que vivia en pau a les muntanyes, fins que un dia va aparèixer un drac. Un drac que tenia com a objectiu raptar la princesa, perquè era un senyor drac que es dedicava a raptar coses, perquè bueno, era un tio que no era de fiar. Però què va passar quan va arribar el drac al poble? Que hi havia un altre drac. Es veu que tenien una aplicació als dracs per veure quines... a quins pobles poden anar a raptar princeses, i aleshores s'havia hagut un error al sistema i ja va arribar el drac i el drac anterior ja s'havia trobat al lloc ocupat. Dragility, es deia l'aplicació. I aleshores, clar, van començar una discussió de veure, hòstia, aquest poble, qui se'l queda, tal, i van començar a barallar-se entre ells, els dos dracs, i els del poble s'ho miraven.
I la llegenda continua amb la Elisenda Pineda.
De fet, els dos dracs, després de veure que l'aplicació no havia anat bé, van quedar per estomacar-se a la plaça major del poble, com si fos un duel de finals del segle XIX a Anglaterra, i tot el poble hi va acudir, evidentment. Aleshores, els dos dracs portaven els seus entrenadors personals, etc etc, un ring, van muntar, aquella protecció que porten la dentadura, t'ho fixa't, una feinada per fer aquella protecció, perquè els dracs ja se sap que tenen bona dentadura.
M'encanta.
No? I aleshores, de cop i volta, doncs, unes tovalloles mullades, aixugant suor, fent massatges als dracs, tu estàs preparat, tu també, pa, pa, pa. Bueno, i de cop i volta la princesa era qui feia d'àrbitre de tot això, no?
Ah, perquè t'anem a preguntar on està
clar,
el jutge.
Clar, qui feia, exacte, el jutge, no? La princesa diu, qui guanyi se'm cruspirà, saps? Vull dir, això anirà així. Aleshores, ella toca una campana per donar el tret de sortida a aquest ball de bastons, i els dracs, clar, evidentment els dracs tenen els braços de dalt, els tenen curts. Són com els tiranosaurus rex.
Exacte.
Clar, aleshores ells què foten? Flamarada, saps? Flamarada. I llavors es tracta d'anar fotent flamarada amb tanta mala fortuna que, clar, aquelles flamarades descontrolades completament perquè estaven embogits amb unes ganes ja de guanyar, doncs, clar, van pelar mig poble fregit.
Amb containers pel mig, o?
Sí, amb containers
molt
pel
bé.
Mig, exacte. Amb l'Urquina Ona, tot, eh?
M'encanta, sí, exacte.
Que, bueno, mitja població allà rostida, tal, què en fem d'aquesta gent? Fota'ls allà en un racó que per diumenge ens els cruspirem, etc. Bé, comencen pa, 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 i se n'adonen que les seves capacitats bèl·liques són bastant iguals. Per tant, no hi ha qui guanya, perquè ara et cremo jo tu demà a mi, i escolta'm, i aquests dracs són invencibles, entre ells. Aleshores, aquí hem de trobar un desllorigador. Com desllorigem tot això? Doncs això us ho explica la Clara Caraltó.
I la llegenda continua amb la Clara Caraltó. Doncs entre tanta flamarada i tanta batussa i tanta estomacada, aquests dos dracs es van adonar que entre ells sorgia el desig. I que en realitat es van agradar, i aquell contacte pell a pell, aquella dentadura que diu que tenen l'Elisenda, en realitat el que passava és que tenien moltes ganes d'estar junts.
I després d'aquest suplement, la llegenda continua amb Santi Jiménez.
Tot això és mentida, que ho sentit ara. És un somni que han tingut tots, i la veritat és, la qüestió és que els dracs no existeixen, mai van barallar-se, mai va haver-hi una princesa, però les princeses es casen amb porcs, com ha passat sempre en totes les cases reials. Aleshores, ells van pensar que hi havia un drac, però no era un drac, era el fill del cosí del que estava casat amb el seu pare i que era la seva tieta, i que en el fons anaven a procrear gent amb diverses tares genètiques. Per tant, la cosa torna a començar a partir d'aquest moment.
Unes sàvies paraules que contrasten amb una de les parts més inquietants de la novel·la, amb Toni García Ramón.
Sí, no, això al final es desperta Antonio Resines. Sí.
Clar, és un dels finals, no, Toni?
I s'acaba aquí la història. Resines desperta i, hòstia, quin somni que he tingut. Amb dracs que volíem procrear, gent cremada, etcètera.
I mira, jo t'ho acabaré dient, sí. I en el fons tot t'acaba, sí, perquè Barcelona sigui ocupada per turistes i amb molts autors amb molt ego, que són pitjors que els dracs, intentant conquerir princeses, a veure qui ven més llibres.
I així acaba aquest capítol de la llegenda de fabricació pròpia.
Bravo, bravo!
Bueno, a veure, aquest fi... No sou vosaltres, els del final.
No som al final.
No, què us penseu? Ara vindrà el Virgili.
No sou tan importants,
Això no ho arregla ningú.
Vols dir que no ho arregla ningú?
Ara ho pitjoraran.
Què heu fet aquest matí? A veure, expliqueu-nos. Vull dir, perquè tu tens el llibre, estàs cansat ja, no? Què?
Sí, perquè jo vinc... Perquè jo estic cansat abans de Sant Jordi.
Perquè... Tu vius cansat, Santi, no?
No visc cansat, però la Marta em cansa molt.
La Marta?
Que ahir...
És ja... veritat.
És molt
pesat. Però per què no digueu això? Em va tornar a enviar un altre email, un altre WhatsApp, dient-me, recorda que... Si t'ho he dit des de...
35 vegades.
Des del 28 de gener.
Tenen raó, és veritat.
T'estic dient que vindré a la... I aquí no estava aquí?
Duríssim, a un quart. Si m'has espantat, dic, però què feu aquí? A un quart i ara aquí.
Què heu fet?
Tres del matí. Tres del matí. Per confirmar...
WhatsApp de la Marta.
De Catalunya 115, si podeu portar berenar, no sé què. Si podeu portar berenar, però què és aquesta merda?
Bueno, el Santi no ha vingut amb les mans buides, eh?
Això m'ho ha regalat, aquesta ampolla de Jack Daniels.
Qui t'ho ha regalat?
Una lectora.
Una fan.
Verònica.
La Verònica?
Sí.
T'ho ha regalat? O sigui, directe, volia signar el llibre i...
Sí, quan nosaltres signem el...
La gent ens hi porta coses.
La gent ens porta coses. Normalment alcohol.
Mira. Però així passa millor el dia, no?
Sí, sí, sí. No, però com podeu veure, està precintada i no...
Te n'ha regalat una o dues?
Ha regalat dues.
Val, i l'altra?
La té el Malcolm.
No.
Que el Malcolm la deu estar posant ara mateix a eBay.
El títol del llibre del Santi, no, almenys?
Il·lustres execrables.
Don Quijote de la Manche.
Perdona, i a veure, perquè avui era el Santi el protagonista, Toni, però deixa'm dir-te que tu... Quan vas signar per últim cop? Quan...
La hipoteca.
I tu t'agradava signar?
A mi no, no l'agradava signar.
No, està
bé. I què feies quan et venia la gent a...
Posava... La meva dedicatòria sempre és la mateixa, sí? No et conec de res i em caus malament.
Tu també els hi surts, això, Santi, no m'ho crec.
Jo els hi poso unes dedicatòries fabuloses.
Sí.
I que em cauen molt bé i els hi pregunto si és pel seu pare, si és pel seu germà...
I poso el telèfon per si volen fer un bizum.
No, això és mentida. El que sí que els hi pregunto és què fa el teu pare. Per exemple, avui ha vingut una noia i m'ha dit, és pel meu pare. Dic, què fa el teu pare? Diu, és runner. Dic, hòstia, ho sento.
Ui,
és runner.
I ara dic, deixa de córrer i comença a llegir.
Us heu apuntat vosaltres algun cop alguna cursa d'aquestes populars?
Sí, home,
quina és l'última?
El Corte Inglés hem corregut diverses vegades. Els bombers.
M'estàs insultant així a la cara. Jo que visc a la zona zero de les...
Putes curses.
No digueu tacos, va.
Nois, parleu bé,
home.
De les maleïdes curses populars. Mosquis.
Però hi envien o què avui als carrers de Barcelona?
Hi
envien o no?
Hi ha un ambientarro.
Sí, tant,
hi ha un ambientarro que digues.
Que mira,
ambientarro. La gent.
Han canviat el trajecte de bus.
La gent és fantàstica.
El set puja per Roger de Llúria ara.
Sí, i tots els dracs i les roses i tot és magnífic.
Mira, no us queixeu perquè tu siguis...
Per favor, la Ràdio Nostrada.
Perdona un moment, tots els pronòstics ja que plouria.
I tant.
Toni García Ramón.
Encara no he acabat.
Bueno, què vols dir això?
Diuen que a partir de les 6...
Tant de bo plogui,
ja.
Tant de bo plogui, tant de bo caigui al cel.
No, per què ho dius, això?
Tant de bo caigui al cel.
Tant de bo caigui el meteorit, ara.
Mercè, deixa'm dir que el Toni... Tu, Toni, no has presentat llibre, però a veure, sí que és veritat que en algun moment has comentat que estaves treballant amb alguna novetat editorial. No sé si ens en pots avançar alguna coseta.
No, en absolut.
En exclusiva.
Zero. Ni la temàtica.
Zero.
A tu t'agrada escriure de menjar o de cine?
Sí, menjar i cine. Viatges, també.
Però no ens podries donar una pista per on eren els trets d'aquest nou llibre?
No, perquè...
Zero, eh?
Jo crec que és...
Mira que hi ha allà. O sigui, hi ha un tros de Kit... No.
Què vols? Un KitKat?
Una resta de...
T'agradaria menjar un KitKat ara?
Ja ho sé. És que és terrible.
Noi, mira, no tinc res.
El llibre del Toni jo estic avançant.
Ah, veus?
Explica-ho tu, Santi.
És una novel·la pastoral, romàntica,
Ho sabia.
Del segle XVII.
Ets tan previsible, Toni.
Sí. Sí. Hi ha un cavaller atlany que s'enamora d'una pastoreta i aleshores ell l'ha de salvar de les urpes d'uns explotadors immobiliaris que volen construir... Sí. I que volen construir el Camp Nou a les seves terres.
Acaba bé?
No.
Com els acabi? O sigui, quines preguntes de Hart que li fas, per favor? Deixa'm preguntar-li un moment al Santi, abans que tirem cap a informatius, per escoltar la Sandra Gómez. Hombres de Papel, hi ha hagut algú que ha vingut amb la teva novel·la o no?
No, però no han vingut, però sí que me l'han...
Han dit que l'havien comprat.
Malament que l'havien comprat, però són mentides.
Mentida.
Els havia agradat molt i tot.
Sí, mentida.
Han vingut amb... No, perquè com estàvem amb els més exagrables que mai, no venien, però això estava bé. Hola, què tal?
Heu trobat algú per aquí que digui... Espera't un moment. Que... Clar, és que bueno, estem aquí
aquest
al carrer,
home,
què vols?
Hombres de Papel. Aquest home és l'actor clàssic d'Hombres de Papel.
Pensava que era el teu.
No, estava directe al Santi. No,
li
volia
Santi, li volia preguntar.
Ui, estava content, li ha fet goig.
Home, t'ho diràs. Escolteu, nois, ho hem de deixar aquí, ho sento, que
quina llàstima,
us hem fet venir per res. Què volies? Ara parles amb ell, no?
No, no, aquí.
Vale,
sí, clar.
Què fareu ara?
Vinga un moment.
Què anireu a fer?
Com es diu?
A on vas a signar? Va, important, Santi.
Ostres, està molt bé la prova.
Noi, espera't, vols que t'ho miri?
Mira-ho, mira-ho.
Sí, mira-ho. Passeig de Gràcia Nou, no sé on. Passeig de Gràcia Nou, però... Ah, sí, a Libelista.
Val.
I jo me'n vaig a TV3 a parlar de pel·lícules romàntiques.
Com el seu, com el seu, clar. Si és Sant Jordi, és el dia de l'amor.
Jo avui, quin dia és avui? Va. El dia del Tercer Reich.
És el dia no. Per parlar d'això.
No, cap mena de goig.
De què vols que parli?
Per això de llibres o jo què sé.
Bueno.
De literatura, sí, de flors.
Toni García Ramon, Santi Jiménez, gràcies per haver passat per la fabricació i que acabeu de tenir un bon Sant Jordi. Nosaltres tirem cap a escoltar la Sandra Gómez.
S'ha fet curt.
Fins les 6.
Sí, ja està.
Sí, home, sí, ja està. Ah, i després del butlletí escoltarem el mestre Virgili i per rematar el dia, home, Juan Carlos Ortega.
Mites.
Que vagi bé, vinga. Adeu. Nois, que vagi molt bé. Ara tornem. Adeu.